Moment de les històries de la ràdio amb en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Cristina, amb aquesta calor i aquesta alegria.
Estàs content que faci calor o no?
Ah, jo sí, menys gasto d'estufa i de calefacció.
Sí, això també és veritat, i tampoc cal aire condicionat. Per tant, és una bona època, eh?
Estreviar calent ja va bé.
Això, estil Canàries, una mica això ja. Bé, molt bé, doncs anem a per aquestes històries de la ràdio,
doncs,
Paco.
Doncs abans de començar les històries, avui sí? És un aniversari.
Avui és un aniversari?
Sí.
Fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes fins aquí.
Qui fa anys? A veure.
Doncs mira, avui fa 100 anys sí? Va començar les emissions per la ràdio de la BBC de Londres.
Carai, 100 anys ja?
Sí, 18 d'octubre de 1922. La BBC és una emissora nacional, com aquí Ràdio Nacional d'Espanya, BBC 1, BBC 2, BBC 3, 4, 5. Totes en AM i FM, algunes en una curta i altres emissions en una llarga. O sigui que...
Des d'aquí, felicitats a la BBC.
Moltes felicitats i per molts anys.
Home, ho havíem de dir que és una bona efemèride, eh,
sí,
Paco?
Sí, em penso que és la primera d'Europa, no ho sé, eh? Tinc que mirar-ho, això.
La primera d'Europa? Ah, vale.
Sí, la primera emissora d'Europa. Poder abans Ràdio París va emetre abans, però una de les primeres d'Europa.
En aquest cas, des de Londres, eh?
Des de Londres, i ara actualment treballa des de Londres i des de Manchester.
Val, sí. ja hi ha dos seus. Ja
dos
tenen,
seus
ja,
i després emissores.
En 100 anys ja han anat creixent una mica, eh?
Ui, no puc,
molt
explicar,
bé, doncs.
No puc explicar tota la història perquè
És llarga, però sí que és aniversari de la BBC, de la BBC, i això ho volíem mencionar, òbviament, perquè estem a la secció de les històries de la ràdio.
Bé, avui vull explicar...
Sí.
Te'n recordes que fa 15 dies vaig explicar les inundacions del Vallès?
Sí, tant.
Era amic d'oients, vaig explicar sobre la catàstrofe que va passar en el Vallès, Baix Llobregat i el Besòs. 15 dies més tard,
sí,
un 12 d'octubre, això també va passar a Girona capital.
Ah, ostres!
Unes greus inundacions que va haver-hi aquell dia de matinada a Girona.
Això estem parlant del 92, eh?
Del 62.
Ah, del 62,
fa
perdó.
Fa 60 anys.
Val.
Doncs a l'Unyar va sortir de mare. Hem de parlar que l'Unyar és un afluent del Ter, que neix al massís de les Guilleries, passa per les poblacions de Palol d'Unyar, Vilobí d'Unyar, i desemboca al Ter en la mateixa ciutat de Girona, travessant per al centre. Té una llargada de 34 quilòmetres en un riu afluent curt. A quarta a quarta de la matinada, el dia 12, l'Unyar es va desbordar i va anegar al centre de Girona en una de les inundacions més importants del segle XX. Les intenses pluges registrades a la capçalera va provocar una forta crescuda del riu que en el seu pas pel centre de la ciutat, just abans del desembarcador del riu Ter, va arribar a tenir un cabal màxim de 335 metres cúbics per segon. 335.000 litres per segon, eh?
Uau!
Baixava, bueno...
Ja m'ho imagino. Hi havia aigua per tot arreu, no?
En el carrer Ballesteries, en el número 11, es conserva una rèdia que l'aigua sí? va arribar a una alçada de 1,20 m. I en el carrer de la Rutlla, més cap al nord al sud de Girona,
sí,
anant cap a Sant Feliu de Guíxols, doncs en aquell carrer l'aigua va arribar a 1,70 m.
Jo m'hauria ofegat, doncs. Jo que no arribo ni a 1,60 m, jo hauria estat per allà surant, eh? Carai,
Les complicacions de la ciutat es van estendre per altres barris, ja que l'Unyar no va ser l'únic riu que es va desbordar. El Güell va sortir de mare a l'altura de la Ronda Fran Puig, barri de Sant Narcís, la Devesa i la carretera nacional 2. El Massana també es va desbordar a Santa Eugènia. La crescuda del Ter quedava en 7 anys per la construcció de la presa de Susqueda, que permetria controlar el cabal.
Val, va ser una bona idea, doncs, la presa de Susqueda, eh?
No, però encara no estava feta i l'aigua baixava a barral.
Clar.
Això va obligar a desallotjar els barris de la Barca i de Pedret. I de les barraques situades darrere de l'Hospital Trueta, ocupades majoritàriament per immigrants que van arribar a l'època del desarrollismo.
Molt bé. Jo recordo, Paco, ara fa uns anys ja, que també va haver-hi una pluja molt, molt forta.
Sí.
I jo vaig estar a Plaça Catalunya inundats, estàvem a l'escola de teatre de Girona, amb un pam d'aigua allà dintre, vull dir que impacta, eh?, quan l'aigua...
Clar,
no hi pots fer res.
Ara, sort que està canalitzat tot, el terra ja està controlat amb aquells pantanos i la cosa ja no passa tant.
Sí, però clar, quan cau aigua desbordadament, sí, les clavegueres no donen de si, allò, quan ja supuren, ja poca cosa hi ha a fer-hi.
Malgrat de la gran inundació, no va caldre, o sigui, no va haver-hi cap mort, ni cap ferit, ni res.
Està bé,
la
això.
La gent estava previnguda. No com les inundacions del Vallès, que va haver-hi 700 morts.
Una bestiesa.
En canvi, les pèrdues de segons el govern civil van ascendir fins a 17 milions de pessetes de l'època, 102.172 euros al canvi. El sector del comerç amb unes pèrdues de 10.156.900 pessetes, 61.044 euros al canvi. Ja pots imaginar-te que els baixos, les botigues,
Mare
de
Déu,
fang,
sí, sí.
Carrer de les Sigueries, bueno, allò va ser, bueno, algo bestial. Inclús va haver-hi un senyor,
sí,
que ja és mort, que amb un caiac va treure de les cases seves unes 40 persones.
40 persones?
Persones per anar a un pasto segur que poguessin sortir de l'aigua.
Uf, aquestes coses a mi, Paco, em posen la pell de gallina.
Bueno, ara passem a unes històries més...
Més maques.
Més maques de l'època de la ràdio, com va començar.
Molt bé.
Parlarem de les emissores d'EAJ, que van haver-hi aquí a Catalunya.
Molt bé.
Començarem per EAJ1, que ja vam parlar en el programa anterior, però escoltarem un diàleg entre en Toreschi amb Emilio sobre la gramàtica. Escoltem-lo.
No estudia. Miri, avui he arribat a casa a les 4 i m'he ponido, a estudiar a les 3.
¿Cómo es esto?
He arribat a casa a les 4 i he dicho a la 1, a les 2 i a les 3, iau, de nassos cap a la gramàtica.
No, a propósito, ¿qué es la gramàtica?
Un libro azul con muchas hojas, muy pesado y muy antipático.
Eso eres tú.
Muchas gracias, no hay de qué, ¿eh? Al meu oncle sap, ya li he sortit un trabajo nocturno.
¿Qué hace?
Me citas de noche. Potser les farà de dia, sap, eh? También me han dicho que en el Japón hay un banco de arena rodeado de un mar sin fondo. ¡Oh! Qué peligroso debe ser un banco sin fondos, oi?
Terrible, hijo.
Aquesta dona té el mateix castellà que jo.
Després es va inaugurar EJ11, Ràdio Reus, la segona emissora de Catalunya. Va iniciar les emissions en el mes de juny de 1925. És una emissora de la SER. Més tard, EJ15, Ràdio Associació de Catalunya, emissora de la Generalitat, a partir del mes d'abril de 1930. En Francesc Macià proclama la República de Barcelona. Escoltem.
Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
Doncs grans paraules, que es recorden.
M'he deixat una emissora abans.
Quina? Quina era aquesta?
Ràdio Catalana, emissora que va començar les seves emissions a partir del mes de juny de 1925. Va durar fins a l'agost de 1930. Va estar en antena 5 anys. Va plegar degut a la competència amb Ràdio Barcelona i no van poder resistir la superioritat d'aquesta.
Ho van intentar, podríem dir-ho així. No? Ho van intentar, ho van fer bé 5 anys i van dir, deixem-ho aquí.
Seguim les inauguracions fins a arribar a la Guerra Civil.
Vinga.
EJ20, Ràdio Sabadell. Inaugurada el 5 d'agost de 1933, a l'any 1987 va formar part de la cadena COPE, fins al 1994. La copa la posa en venda i la compra la Com Ràdio. Aquí va acabar el nom de Ràdio Sabadell el 1995. A partir d'aquí, la Com Ràdio va començar a fer la seva programació en què les emissores municipals podien connectar fins que el 2012 va canviar el que ara és la xarxa, que també Ràdio Sabadell és una emissora municipal.
Uh-huh.
O sigui, el nom de Ràdio Sabadell...
Que forma part de la xarxa de comunicació local.
Es va perdre durant uns temps, però ara és una emissora municipal,
uh-huh,
dintre de la xarxa. I EJ20, Ràdio Terrassa. No, EJ25, Ràdio Terrassa,
val,
perdó.
Sí, perquè la vinera Sabadell.
Sí, sí, sí. Inaugurada 25 de gener de 1931. Aquesta emissora era de la cadena SER. Degut a les despeses que tenia la SER, va decidir tancar-la definitivament. Va estar en antenes del 31 de gener fins al 31 de gener de 2010. Total, 78 anys en antena.
Carai.
Sí.
Ara existeix Ràdio Municipal de Terrassa.
Ah, això mateix.
Uh-huh.
No es perden les coses.
No, no, no. Això ara amb el Nex ho tinc tot molt clar.
I a RJ33, Ràdio Tarragona. Va,
sí,
començar les emissions el 7 d'octubre del 33 i a partir del mes d'agost del 34 va ingressar a la Ràdio Associació de Catalunya, RJ15. Va ser una de les emissores, juntament amb Ràdio Girona i Ràdio Lleida,
sí,
doncs va ser d'una xarxa d'emissores de la Generalitat. En la Guerra Civil, l'emissora va quedar destruïda.
Ostres.
Bombardeig. Mm. Després de l'any 40 va començar Ràdio Tarragona, La Voz del Mediterráneo, FE 23, de la xarxa de Ràdio Nacional d'Espanya, emissores del Movimiento. Ara no existeix.
Això no existeix. Mm-hmm.
Escoltem un espai de Ràdio Tarragona, Josep Maria Terrassa parla amb en Maginet.
Vamos a ver, ¿cuáles son los astros que iluminan la Tierra?
El sol, las estrellas y la...
La luz.
La luz.
La luz.
La luz eléctrica.
La luna, mostrenco.
La luna, mostrenco.
A ver si te ganas un capón, ¿eh?
Guárdelo para Navidad.
Molt bons, home, sempre aquesta ràdio amb aquest toc d'humor, ho hem vist en les dues ocasions, eh?
RJ35, Ràdio Vilanova, inaugurada el 3 de març del 34, més tard va passar a ser Ràdio Penedès. El 26 de novembre de 1990 va ser la Onda Zero Vilanova i la Getró que la va comprar.
Uh-huh.
Més tard, el 18 de setembre del 2004, va canviar a Onda Rambla Punto Ràdio. Això és de Lluís de l'Olmo i companyia.
Molt bé.
RJ38, l'emissora de casa, de la província, Ràdio Girona. La primera de la província, inaugurada el 29 de novembre de 1933. Escoltarem la Francina Boris amb l'indicatiu de EAJ38.
Ràdio Girona. La veu de Francina Boris, que va entrar a la ràdio a través d'unes proves de selecció, va ser la primera que es va sentir a través dels micròfons d'EAJ38.
Aquí, Ràdio Girona. Aquí, EAJ38, Ràdio Girona. Aquí, Ràdio Girona. Aquí...
Bé, anava repetint, no?
Sí.
Ràdio Girona.
I a més se sent aquell soroll
d'aquí. Sí.
Bueno, en aquell temps era així.
Sí, sí.
EJ39, Ràdio Badalona, inaugurada el 16 de juliol de 1933, i en el 1942 va canviar pel nom de Ràdio Miramar de Badalona. I l'any 1946 deixa els estudis que tenia a Badalona i passa a Plaça Catalunya Nova a Barcelona. Amb aquest canvi queda com una emissora més de Barcelona.
Uh-huh.
I EJ42, Ràdio Lleida, inaugurada el 12 de gener de 1934, amb Ràdio Lleida era l'emissora que mancava per la nova xarxa de ràdio catalana que ja funcionava de la posta en marxa 15, Ràdio Associació de EJ33, Ràdio Tarragona, i EJ38, Ràdio Girona. O sigui, les quatre províncies ja tenien l'emissora de...
Ja teníem les capitals, diguéssim,
sí,
no?
I per últim, abans de començar la Guerra Civil, es va inaugurar en EJ51, Ràdio Manresa, inaugurada el 21 de novembre de 1935. En total, a Catalunya teníem 11 emissores, 7 a la província de Barcelona, 2 a la província de Tarragona, 1 a Lleida i 1 a Girona.
Molt bé. El panorama ha canviat bastant, dia d'avui ja.
I ara entrem a l'any 1997.
Vinga, doncs, porta d'entrada.
El dia 7, futbol, partit d'anada a la Copa de la UEFA.
El 19... maig, estem parlant, el mes de maig.
Sí, el mes de maig, sí, perdó. Partit final, de la final de la Copa de la UEFA, partit d'anada, Sacca 0-4-1, Inter de Milà 0. I el dia 10, terratrèmol a Iran. Un terratrèmol de 7,1 graus de l'escala de Richter va destruir 11 ciutats al nord del país. Els morts es calculen per milers.
Uf, uf.
Sí, 7,1.
Home, sí, sí, Sergi... mira, en Sergi ens ho explicava la setmana passada, els terratrèmols i els seus nivells.
I aquesta setmana els vents, no?
Mm?
Els vents.
I aquesta setmana els vents, sí, sí. No, no, amb en Sergi ja dic jo que jo aprenc sempre moltes coses.
I el dia 11, escacs, ajedrez.
Sí, eh?
L'home contra la màquina. La computadora Deep Blue, capaç de calcular 200 milions de jugades per segon, ha guanyat el campió del món d'escacs, Garry Kasparov, després de perdre l'any passat. Aquesta vegada, de plus, s'ha esmerat a fons.
Per tant, va guanyar la màquina.
La màquina va guanyar
l'home. Això és el que passarà a la llarga, ja veuràs tu. Acabarem aquí sent súbdits de les màquines, nosaltres.
I el dia 12, cultura, la memòria a Luis Cernuda. La Fundació Residència d'Estudiants ha comprat per 30 milions de pessetes, 180.304 euros, el llegat del gran poeta de la generació del 27. I el dia 14, la final de la Recopa d'Europa.
Sí.
El Barça guanya la Recopa d'Europa davant del Paris Saint-Germain per 1-0. El gol marcat de penal al de minut 37 de la segona part. Escoltem el gol marcat de penal.
Vinga.
Ha estat el pitjor en surt per la defensa del Barça, l'ha pogut treure Sergi Bahia. Ara el que talla és Sergi, jugant amb Ivan. Sergi s'incorpora a l'atac, creua tot el camp. Ivan juga amb Luis Enrique. Luis Enrique amb Ronaldo. Ronaldo a l'interior, cau a terra, és penal. És penal.
I l'àrbitre així ho diu.
Ha buscat marxar d'Engoti. I en Goti serà dut per davant. L'àrbitre ha marcat penal a favor del Barça.
Fixa't, Tera, que amb la primera jugada ràpida del Barça que no ha agafat organitzada la defensa francesa.
Penal molt clar.
Ronaldo va cap a la pilota. Cau una bengala al camp i gol, 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 gol. Sobre la bengala que venia de la zona de l'afició francesa, Ronaldo ha rebentat la xarxa per la mà.
Carai. Mira, l'Abel em deia avui que volia ser, de quan sigui gran, periodista esportiu per fer grans titulars. Jo només ho seria per poder fer això de gol, 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 gol. Això m'encantaria.
No, sí, va ser un penal que el va llançar en Ronaldo. I al caure aquesta bengala, després no... O sigui, ho va comentar en Pere Escobar, que podia ser que es tingués que repetir.
Val.
Però l'àrbit, quan va anul·lar un gol amb el Barça, va dir, saps què, no fem
ja res. Ja queda compensat, eh? I ja està.
I el
ja
gol
està.
Va pujar al marcador 1-0.
Ara amb el VAR ho tindríem diferent, eh? Ja això, ara s'analitza tot, eh?
I el Barça campió de la Recopa, per molt quarta
bé.
Vegada. Quarta vegada, eh?
Perfecte. Ens queden 2 minutets i mig per endavant,
vale,
Paco.
Fins a... que passen aquests 2 minuts, n'hem parlat.
Vinga.
El dia 15, Ràdio Catalunya Informació. O sigui, la ràdio, no sé, la Catalunya d'Informació, va començar les emissions per un sistema digital en període de prova.
Això 1997, eh?
Sí.
Per tant, no fa pas tant, eh?
Sí, això mateix. I després ja va començar, ja no era FM, que l'escoltem cada dia.
I tant.
El dia 16 de maig, el diner. Hem de parlar del diner.
Fucking money, man. Sí.
El Banc d'Espanya baixa el preu del diner al 5,25% mínim històric. O sigui, els préstecs en aquell temps eren del 6-7%.
Val. Era moment d'aprofitar, no?
Sí, era moment d'aprofitar de dir, bueno, tu canviem la quota de
l'això. De l'hipoteca.
De l'hipoteca, i així aprofitem que val la pena. I el dia 17 va haver-hi el Giro d'Itàlia, el 97, ciclisme, la 80a edició del Giro d'Itàlia es va disputar entre el 17 de maig fins al 8 de juny, amb un recorregut de 3.912 quilòmetres dividit en 22 etapes amb inici a Venècia i final a Milà. Van participar 180 ciclistes repartint en 18 equips, de 10 corredors cada un, dels quals van acabar 110 ciclistes, 70 abandonats, 70 ciclistes que van abandonar, és una xifra bastant alta. Uh-huh. Era un giro bastant, bastant difícil. Uh-huh. Van participar 10 corredors espanyols, dos de l'equip Festina, Félix García Casas, Jaime Fernández, i 8 de l'equip Kelme. Entre ells, Juan Carlos Domínguez, Arsenio González i altres corredors.
Digue'm la classificació i ho deixarem aquí, Paco, que se'ns acaba el temps.
General va guanyar l'italià Ivan Gotti en 2 hores 53 minuts 58 segons. Segon, Pavel Stoikov, de Rússia, a 1 minut 27 segons. I a 7 minuts 40 segons, Giuseppe Guerini, d'Itàlia.
Perfecte.
Doncs deixem fins aquí.
Ho deixem aquí, sí, perquè se'ns hi fan la una.
Vale, doncs se'ns hi fa la una. I
demà t'espero pel sorteig, eh?
Demà el sorteig, se m'hi truqueu al 972-77-1000 per les dues coses.
Exacte, pel número i pel vermutet, que ens encanta el vermut. Gràcies, Paco, que vagi bé.
Molt bé, merci, fins la setmana que ve.
Doncs jo també m'acomiado aquí, sóc la Cristina Cantal i ha estat un plaer compartir aquest matí amb tots vosaltres. Demà ens retrobem a la mateixa hora, a les 11, un petonàs de la Cristina.